Són les 7. La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Què tal? Bona tarda, benvinguts a La Linterna, COPE Catalunya i Andorra. En aquest 20 de novembre, un dia en fred i hi ha moltes coses que explicar-te, com hem fet al llarg de la programació de la cadena COPE a Catalunya i que aquí recollim i també afegim el nostre punt de vista i els nostres convidats. I avui atenció perquè parlarem d'alumnes, de nois i noies que abandonen l'educació, la bàsica, quan tenen 15, 14 anys, i això és una autèntica vergonya. Què passa? Què està passant? Avui parlarem sobre el pla que ha posat en marxa el Departament d'Educació contra aquest abandonament escolar. Ens ho explicarà la companya Yolanda Bernal i també parlarem amb l'Andreu Navarra, que és portaveu de professors de secundària. Tot això i més avui a la Linterna de COPE. Salutacions de qui us parla, la Montse Rodríguez.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
I demà divendres, en quant al temps, fins a primeres hores del matí es mantindrà el risc de ruixats al nord-est i la possibilitat de veure flocs de neu a cotes baixes, però ràpidament s'obriran clarianes i el cel quedarà net de núvols a la major part de Catalunya. Reforçaran la tramuntana i el mestral, que es deixaran sentir en més comarques. A banda, la nevada al Pirineu guanyarà intensitat i extensió, sobretot a la cara nord, però també pot saltar a la sud. Així que abrigueu-vos bé perquè demà el fred continua. I com es circula per les principals vies catalanes i algun tipus d'incidència a hores d'ara? Servei Català del Trànsit, Roger Serra, bona tarda.
Hola, bona tarda. Situació complicada avui en aquesta àrea metropolitana de Barcelona. A banda de les aturades habituals, hi ha hagut diverses incidències. Per exemple, un accident a tocar del nus de la Trinitat. Ha deixat molt afectada la ronda litoral de Barcelona amb trams de retencions. No és una cua constant, són trams d'aturades gairebé de punta a punta entre Zona Franca i el nus de la Trinitat. Això a la ronda litoral en sentit Besòs. També afectat a la pota nord a la B20 amb retencions de més de 2 quilòmetres des d'abans del túnel de Santa Coloma fins a enllaçar amb les rondes, o l'autopista C33 també afectada amb lentitud, retencions durant més de 5 quilòmetres des de Montcada i Reixac fins a l'enllaç amb les rondes. A l'extrem sud destaca sobretot l'autovia A2, ara mateix un accident a l'altura de Sant Joan Despí, Talla Carril, en sentit Barcelona, retencions de més de 2 quilòmetres en aquest punt de l'autovia A2 a Sant Joan Despí, direcció Barcelona. És tot des del Servei Català de Trànsit.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Si quieres mantener tu colesterol
¡lejos!,
ten cerca Divecol Forte, con una fórmula equilibrada a base de extractos de plantas y fitoesteroles vegetales que con una ingesta diaria de 800 miligramos ayuda a mantener los niveles de colesterol en sangre. Divecol Forte de
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
COPE Catalunya y Andorra.
El sobrepeso y la obesidad son enfermedades crónicas con consecuencias graves para la salud. La obesidad es una verdadera epidemia del siglo XXI. Clínica Servidices de Barcelona ha obtenido el prestigioso sello de calidad de la Joint Commission International. Nuestro equipo multidisciplinar te ayudará a mejorar tu salud con tratamientos personalizados según el grado de sobrepeso u obesidad. Clínica Servidices te ofrece financiación a 24 meses sin coste en todos sus tratamientos contra la obesidad. Llámanos al 625-334-334.
¡Gol! 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 ¡Ojo a la jugada! ¡Ojo a la persiana! En Carpintería de Aluminio y Cerramientos Lores, por cambiar todas sus ventanas y persianas, se las motorizamos sin coste. Lores, asesoramiento personalizado, presupuestos a domicilio sin compromiso. Más de 35 años de calidad y profesión a su servicio. 93-373-3317. 93-373-3317 o loresmetal.com.
Emprendedor, empresario, ¿estás ahí? ¿Necesita cerrar tu negocio, refinanciarlo o gestionar tus deudas? Desde Área Jurídica Global te trae la solución. Llegar a fin de mes es un derecho. Gestionar tu negocio sin deudas puede ser una realidad. Llama al 900-730-906 o en areajuridicaglobal.com. Además, por ser oyente de Radio COPE, tu primera consulta será 100% gratuita.
Si sembla violència masclista.
Tu, per què no em contestes? On ets? Contesta'm ja. Què estàs fent? Contesta'm.
És violència masclista. T'escoltem. Truca al 900-900-120. En cas d'emergència, al 112. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
Vuelven los sábados de ópera al Hotel Eurostars Gran Marina. Cada sábado a las 8:30 disfruta de un tributo a las grandes arias de la ópera interpretadas en directo. Completa esta experiencia con los mejores cócteles de autor o una deliciosa cena en su restaurante. Infórmate en eurostarsgranmarina.com y disfruta de una experiencia única.
De repente ha salido el BCE, el Banco Central Europeo, diciendo que hay que tener efectivo en casa.
Recomiendan tener entre 70 y 100 euros en efectivo por persona.
Está con nosotros Marian Rojas. Muy buenos días.
Los bucles obsesivos son pensamientos que se repiten sin control.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
Esperando este instante del caldito de huesos de Paula.
Hoy os traigo una receta que es todo una auténtica.
Esto es fin de semana.
Con Cristina López Slichting.
COPE Catalunya i Andorra.
Hola, Ferran. A Florida encara deu ser de nit, però et volia dir que ja hem enviat les primeres comandes. Els aranzels ens feien dubtar, però amb el vostre suport des de l'oficina d'acció a Miami ho hem vist clar.
Anna, me n'alegro molt. Avisa'm si necessiteu res més.
Acció, l'agència per al creixement de les empreses, t'ajuda a exportar i en tots els teus projectes a l'exterior. Descobreix només a acció.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
Si tus paredes pudieran hablar, te dirían...
¡Socorro!
No dejes que tus paredes se deterioren por un problema de humedad. Si con las humedades te las tienes que ver, la solución es Murprotec. Pide tu diagnóstico gratuito en el 900-102-103 o en murprotec.es.
Murprotec.
Gairebé el 18% dels joves d'entre 16 i 24 anys a Catalunya deixen els estudis de forma prematura abans del que tocaria. És a dir, no acaben l'ESO o no segueixen amb la postobligatòria ni cap tipus de formació. A Catalunya, però, també a la resta d'Espanya, estem lluny de la fita europea del 9%. Per això el Departament d'Educació ha posat fil a l'agulla amb un pla de mesures que busca reduir les xifres d'abandonament escolar que moltes vegades comença en forma d'absentisme. Una de les iniciatives més significatives d'aquest pla és el projecte Reconnected ES, que treballa directament amb aquests joves. Durant el curs passat, 52 educadors socials van contactar amb prop de 9.000 joves que havien deixat els estudis i el resultat és que un 15% s'ha reincorporat al sistema educatiu. I una d'aquestes joves és la Jèssica. Iolanda Bernal, bona tarda.
Què tal? Bona tarda, sí. La Jèssica va deixar els estudis quan tenia 15 anys, ara en té 22 i s'ha tornat a reenganxar, tot i que no és la primera vegada. Pel camí ha fet formació en l'escola d'adults, on va fer un equivalent a l'ESO i també ha fet estudis relacionats amb la cuina. Ara està fent informàtica. Reconeix que va deixar els estudis no per falta de motivació, sinó per una qüestió econòmica, perquè estava sola i havia de treballar per poder mantenir-se.
Bueno, yo he dejado los estudios por tema de un poco de económico y también de salud mental, porque estaba en un momento que no me encontraba muy bien de salud mental y bueno, pues como yo no soy de aquí, pues estoy sola aquí. Y claro, había momentos que tenía que dejar los estudios para poder trabajar y poder mantenerme un poco.
La Jèssica va conèixer el programa Reconnectes a través de serveis socials i d'una educadora social. En el seu cas, va acabar bé, es va reenganxar, com deia, als estudis, està estudiant informàtica, tot i que no s'hi vol dedicar, té com a meta alguna professió relacionada amb la salut.
Ahora mismo no estoy estudiando lo que quiero, pero claro, a mí me gustaría dedicarme pues a alguna cosa que tenga que ver con sanidad, pues ayudar a personas mayores y un poco que tenga que ver con ayudar en general, ya sea persona mayor, persona con dependencia o niños.
La Jèssica agraeix molt l'ajuda i l'orientació que li han ofert als educadors del departament, perquè com ella mateix reconeix, doncs en aquests casos l'abandonament escolar, els joves se senten molt perduts.
Doncs el cas de la Jèssica, aquest reenganxament demostra que no tot està perdut i que polítiques i programes com aquest que estem explicant de Reconectes donen bons resultats i donen a aquests joves una segona oportunitat.
I a migdia a COPE hem parlat amb la Montse Pausa, que és educadora social i professora de Sant Cugat, i ens ha explicat quin és el perfil de joves que deixen els estudis, què els porta a prendre aquesta decisió. En el cas de la Jèssica ja ens deia que va ser per motius econòmics, però hi ha moltes altres causes.
Des de dificultats socioeconòmiques, problemes emocionals, falta de direcció, a vegades desmotivació, també que tenen una experiència molt negativa de la seva vida com a estudiant, no? Fins en el moment, aleshores, bueno, doncs trenquen amb tot això i necessiten doncs una parada i a vegades no saben cap on poden reconduir-ho.
El més important és aconseguir que aquests joves tornin a connectar amb el talent i les habilitats que segurament tenen i que potser no saben veure. La Montse ens ha explicat com és el procés i com accedeixen a aquests joves que han abandonat els estudis.
És a través del RAC, del registre d'alumnes, doncs nosaltres aquí tenim accés i podem detectar quins alumnes estan de baixa entre 16 i 24 anys, que no estan fent res. Aleshores, en podem fer una trucada, els contactem, els oferim l'orientació, l'acompanyament, i si accedeixen, doncs ja comencem el procés. Però també poden arribar a nosaltres a través de derivacions d'altres agents socioeducatius, com poden ser serveis socials o altres agents o tècnics municipals. Aleshores, un cop s'inicia el procés, doncs bueno, és una primera entrevista on recollint tota aquesta informació més integral de la vida del jove, no? Doncs el seu historial, una mica, bueno, en quina situació està.
I què és el que busquen els joves que donen el pas de voler tornar a estudiar? Doncs sobretot estudis més pràctics, més enfocats al mercat de treball.
Fugen una mica, no?, d'aquesta experiència de l'ESO, on tot és molt més teòric, no?, assignatures que ells no hi troben una practicitat, una transferibilitat a la vida real, i per tant busquen coneixements i aprendre coses que ells sentin que són útils i que poden aplicar. Per tant, sí, poden ser des de formació professional de grau mig o fins i tot també certificats professionals, eh?
I la millor notícia, almenys en el cas de la Montse, és que el 80-90% dels alumnes que ha tractat s'han reincorporat als estudis o estan en procés de fer-ho, i durant tot aquest procés els educadors fan un seguiment d'aquests joves, un acompanyament per garantir que la reinserció als estudis està tenint èxit.
Volem saber què en pensen els professors, volem saber què en pensen els professors de secundària, i per això avui a la linterna de COPE Catalunya i Andorra volem parlar amb l'Andreu Navarra, que és portaveu de professors de secundària. Professor Navarra, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, què tal? Com esteu?
Bé, gràcies. Escolti'm, què passa amb aquestes dades? Què està passant? Per què deixen els estudis de forma prematura els nostres joves?
Bé, és un problema multifactorial, com tot amb educació. És cert que hi ha problemes de context, però hi ha problemes que no queden recollits en aquest pla, no? El pla el tinc aquí davant. Aquest pla és un pla propagandístic, no? És una mostra més d'un discurs declaratiu que no ve acompanyat de mesures materials concretes, no? Llavors, per exemple, la mesura que has esmentat tu és una mesura clarament de segona oportunitat. Però què passa amb l'escola real? És a dir, què passa als centres? Clar, hi ha aquest pla i qualsevol semblança amb la realitat és casualitat, no? Per exemple, què passa amb tots els cicles d'FP on falta professorat i no es poden ni començar les classes? És a dir, imagina't l'alumnat amb la Carmanyola Alina que va al centre d'FP i no hi ha classes. Això està passant, i no és el primer any que passa. Què passa amb la falta endèmica de places d'FP públiques? Aquí hi ha clarament un procés de privatització. Què passa? Aquí hi ha un capítol sencer d'aquest pla d'acció contra l'abandonament de la Generalitat. Quan es parla de nouvinguts, estic parlant de l'estratègia de l'estratègia 6, alumnat nouvingut, pàgina 46. Quina sorpresa, diu que potenciarà les aules d'acollida, però les aules d'acollida les estan tancant. Això és una hipocresia com una catedral. Sí. Per comprovar-ho, aneu a una notícia de TV3, perquè veieu que no estic parlant de coses estranyes, on surt un encent fa poc que diu que la ràtio a la seva aula d'acollida és 82 alumnes. Ràtio 82. Home, això és un desgavell, és un caos. Això és la situació que es troben els docents, tot saturat, i una gran hipocresia, perquè nosaltres sabem que s'estan retallant educadores socials i s'estan retallant tècniques d'integració. O sigui, el personal que es diu TIS. Si hi ha totes aquestes retallades, per què em venen ara a dir que hi ha un pla d'abandonament? Però és que encara no he assenyalat la que considero, o la que considerem, la clau de tot, que és que s'ha desvirtuat l'educació. És a dir, si tu consideres que l'educació no obligatòria és una mescla de centre de dia i d'esplai on no hi ha cap mena d'educació reglada ni currículum progressiu, on no hi ha res que explicar, on no s'aprèn, on estudiar o fer deures és considerat feixista, llavors, evidentment, la sensació de l'alumne és per què he de venir aquí. Si això ha de ser lúdic, doncs ja em quedo a casa. És a dir, hi ha la percepció falsa, i aquest pla en té molt, d'aquesta retòrica, de que baixant nivells i de que tot sigui lúdic i tot sigui competencial i tot sigui agradable, farà que l'alumnat vagi més a classe. Però és que és exactament al revés, perquè no hi ha sentit acadèmic en aquesta escola. És a dir, l'escola anomenada comprensiva o inclusiva radical aquí, fins a l'extrem de la irrealitat, de negar el que està passant a la realitat, porta que la gent deixi d'anar a classe, perquè és que no té cap sentit. És a dir, si s'han diluït tots els continguts en un país on estudiar les taules de multiplicar és considerat opressor, on es treuen les lectures obligatòries perquè la literatura també és opressora o no inclusiva, sí. On els pedagogs diuen que no cal ensenyar a llegir als infants, però quin sentit té, llavors, anar a classe? És a dir, s'ha perdut el sentit d'anar a classe, no?
O sigui, que anem pel pedregar, no? O sigui, que això de mal en pitjor.
Home, però és evident, però acaben de rebaixar les competències bàsiques de ser censals a ser mostrals. Què vol dir això? Que són tan horripilants, són tan intolerables, el nivell és tan baix, que el que han fet és restringir l'estudi, un estudi intern, amb els seus propis criteris. Donava uns resultats tan baixos, i a més de competències bàsiques, que si no tens un 10 de competències bàsiques, vol dir que et quedes a les portes de l'alfabetització. O sigui, estem parlant que des de fa molt, molt de temps i estem agressant, estem deixant a persones a quart d'ESO que surten del tram obligatori i que no saben llegir ni redactar un text bàsic de cinc línies.
Sí,
això se sap i ningú fa absolutament res. Llavors planten plans d'abandonament que són molt vistosos, molt propagandístics. Una altra pregunta que jo faria és per què aquesta iniciativa del pla d'abandonament ve del sector privat, ve de la Fundació Bofill, que el metro ha deixat uns cartells on diem que en aquest país deixem la gent enrere. Els docents de Catalunya deixen gent enrere. Això és el que estan insinuant. La culpa és dels docents o dels centres? No, home, no. La culpa és dels ordenaments i dels ordenaments legals i de la privatització. Si tu degrades tot, doncs és normal que la gent no vulgui venir. Clar, l'estat de l'educació obligatòria és calamitós i ho neguen i diuen que som apocalíptics, que som tots d'extrema dreta, coses que són absolutament inversemblants. Els docents estan maldant perquè arribi la realitat als mitjans. I per això hi va haver una manifestació de 30.000 docents l'altre dia, sí, al centre de Barcelona, i per primera vegada li van donar el micro a docents que deien compte que aquesta inclusiva és una estafa. El que estan fent aquí és utilitzar paraules que tothom accepta perquè són principis democràtics d'una manera totalment perversa i hipòcrita, no? Jo crec que aquest pla contra l'abandonament és maquillatge, és cosmètic, però que no tindrà cap efecte ni cap mena de relació amb la realitat.
Vols dir que potser interessa que quan menys sapiguem millor?
Bé, l'altre dia a Vic, un filòsof nostre, el Joan Cuscó, Clarasòvic, va dir que, clar, la societat té una classe política tan equivocada, deixem així, en aquest terme, que necessita generar. Que diu Marina Garcés que la ignorància no és un forat. La ignorància es fabrica. Potser es fabrica en una escola completament buidada de continguts.
Sí, no, per això t'ho deia, perquè dona aquesta sensació, no?
A nosaltres ens la dona. Nosaltres estem cansats ja de mesures cosmètiques a cost zero i el que volem és que s'injecti personal especialitzat, que es canviï el currículum, que s'atengui tothom de debò amb materials i persones que treballen d'això i que no siguin precàries a l'estructura. Volem mesures estructurals, no cosmètiques No volem ja propaganda, no? No sé si m'estic explicant.
Sí, sí, t'entén perfectament.
Volem alterar l'estructura econòmica totalment desigual que hi ha a Catalunya, i la millor manera és vestint un... Jo el que trobo a faltar, aquest pla d'abandonament de la Generalitat, és el vector de la igualtat, que es aconsegueix amb qualitat educativa. Si tens qualitat educativa, pots optar a la igualtat democràtica. Si el que fas és oferir unes opcions de segona oportunitat, estàs assumint que ja l'escola ha fracassat abans. Per què fracassa l'escola? Perquè retallen tot el que necessita l'escola per ser realment inclusiva i democràtica.
Home, imagino que deu treure la polleguera quan algú us diu: Andreu, és que la culpa és dels professors, no?
Però si els professors no ens deixen ni ensenyar. Estem, els professors, i van sortir al carrer per això, els professors estan inundats de burocràcia, inundats d'Excel, i inundats, el nivell de violència que hi ha a les aules és excessiu.
Sí, sí.
Jo l'altre dia estava en una xerrada d'una persona que és jurista de la Generalitat, que deia coses una mica inquietants. Per exemple, deia que si hi havia algú amb una crisi a dins d'una aula, els gestos del professor havien de ser semblants a abraçades. Un altre cop la realitat.
Ostres.
Hi ha professors, ens arriben docents, que se'ls ha obert un expedient per posar la mà en un espatlla a algú.
Imagina't
un docent que es dediqui a abraçar, i t'ho diu una persona que és jurista. I també et diu que la violència, si l'exerceix algú amb un diagnòstic, no és violència. No, doncs imagina el docent i l'alumnat que ha d'estar en una aula 6-7 hores,
sí, sí,
i veu aquests episodis i no passa absolutament res, que és el més greu. Clar, si tu veus aquestes escenes,
sí,
ningú posa cap mena de solució, tota la solució que és absolutament declarativa i un sermó moral, i no es posen les bases materials i humanes, mm, i personals perquè comenci a millorar la situació, i tot el que hi ha és un procés molt civilí d'acusació contra els docents, els mitjans, la situació és explosiva.
Escolta, ah,
aquest pla d'abandonament és, sí, un altre brindis al sol, no? Un mes.
Perquè quan, no sé jo, quan es fan plans d'aquest tipus, l'ideal seria que el Departament d'Educació doncs tingui reunions amb la gent que esteu al peu del canó, no? Tocant el material cada dia, no? Això no passa?
No, de moment el que trobem és que el Departament d'Educació es nega a negociar res, i precisament basa tot... Estem com en l'època de Cambrai. És a dir, l'únic que fa bé el Departament d'Educació és el màrqueting. Mm. I aquest pla d'abandonament forma part d'aquest pla de màrqueting. És propaganda. I es nega a negociar amb els docents. Però els docents ja estan dins el barret. Van sortir al carrer i tornaran a sortir. És a dir, no, no, això ja és inacceptable, ja no cola. Eh? Aquestes estratègies de blanquejament de la desigualtat capitalista, que elabora la Fundació Bofill, i que és una think tank que després, tal qual, te'ls trobes a la Generalitat, aquesta manera de funcionar ja no funciona. Ja no poden aturar la protesta contra les condicions reals amb les que hi ha els processos d'ensenyament i aprenentatge a Catalunya.
Uh-huh.
Ja no ens aturaran amb aquesta propaganda, és a dir, ja no poden amagar la realitat, no?, que és molt més lletja.
Escolta'm, ho has dit molt clar, eh? Més alt es pot dir, però no més clar.
Bé, és que...
És així?
És que la realitat sobra pas.
No, no, i a més les dades canten, eh? Perquè estem parlant del 18% de joves d'entre 16 i 24 que deixen els estudis de forma prematura. És que són dades... Jo no sé si aquesta serà la dada real o la xifra és més alta.
El que està clar és que han buidat de sentit l'ensenyament obligatori.
Sí, sí.
No estan fent res, que aquest hauria de ser el cavall de batalla, per dignificar i dotar les FPs. Això hauria de ser el cavall de batalla des de la LOCSE. I ho han abandonat, estan privatitzant el coneixement, estan privatitzant les places d'FP. Amb places d'FP, amb tota la dignitat, ben dotades, amb professorat estable i ben motivat, tot això aniria millorant progressivament, però no ho millorarà un pla que és totalment declaratiu, que és a cost zero, que és un altre brindis al sol totalment propagandístic, no?
Uh-huh.
És a dir, no ho arreglem això amb moralines i discursos. Això s'arregla seient a negociar amb els docents, a veure què necessiten els centres realment.
Clar,
el problema
que
és que l'administració parla un idioma que és que ja no arriba, ja no s'entén i ja no convenç ningú. Per tant, estem en un fi d'època, no? Tot aquest pedagogisme, aquesta època de l'escola comprensiva i que ningú diu res perquè et diran feixista, tot això acaba d'acabar. L'estafa de la inclusiva ja ha arribat a TV3. Tothom ja n'ha pres nota. Han perdut la batalla pel relat. Ara hem de guanyar la batalla per l'alumnat, perquè realment no es deixi ningú enrere, però de manera real, no amb un cartell, amb un pressupost i una plantilla estable i tècniques d'integració, educadores socials i uns continguts estructurats a l'escola obligatòria.
Ha quedat claríssim. Andreu Navarra, portador de professors de secundària, ha estat un plaer.
El plaer és meu i fins aviat. I moltes gràcies.
A seguir amb la lluita. Gràcies.
Gràcies. Bona tarda.
El periodista y divulgador histórico Fernando Díaz Villanueva regresa con un ensayo, Contra el pesimismo, que desmonta los mitos de la decadencia de Europa con hechos históricos. Descubre el libro que defiende la cultura de Occidente, porque el futuro es brillante y Fernando Díaz Villanueva lo demuestra en este Contra el pesimismo, un libro editado por HarperCollins.
De nuestra bodega Marqués de Carrión y del viñedo más prestigioso del mundo, Antaño Rioja. Un vino único con la calidad y tradición de antaño. Desde 1890, el esfuerzo de una familia. Antaño Rioja.
7 de la tarda, 26 minuts, l'interna COPE Catalunya i Andorra. I d'aquí un moment, atenció, perquè parlarem d'un tema molt seriós i sobretot per aquells que ara mateix estan patint una malaltia, que algun cop hauran pensat, tant de bo m'hagués arribat una carta per demanar-me si vull participar en un cribatge de càncer de mama o càncer de colon. Avui us parlem de tot això d'aquí un moment i ho farem també amb un pacient que està patint aquest càncer de colon. Però abans que arribi aquest moment, tenim bons consells. Por eso vamos a hacer un alto en el camino, porque con Línea Directa da igual que moto conduzcas, grande, pequeña, de diario, de viaje, porque aseguran todo tipo de motos. Y si decides cambiarte, te mejoran el precio de tu seguro directamente. Apúntate y llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com, porque ese es el valor de ser directo. Y ahora sí, puedes seguir con lo tuyo y nosotros con nuestra linterna.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Entrar en vuestra nueva casa, miraros e imaginarlo todo. En Occident estáis bien asegurados con nuestros seguros de hogar para que vayáis a por todo, todo y todo. Occident.
Els cribatges per detectar el càncer de mama, colon o pàncreas són essencials per reduir la mortalitat i millorar el pronòstic d'aquestes malalties. La detecció precoç permet identificar tumors en fases inicials, quan encara no han donat símptomes, i les possibilitats de tractament amb èxit són molt més altes. En el cas del càncer de mama, les mamografies han demostrat disminuir significativament les morts associades. El càncer de colon, per la seva banda, és sovint prevenible. Les proves de sang oculta en femta i les colonoscòpies poden detectar pòlips abans que esdevinguin malignes. Tot i això, només un 32% dels espanyols es fan les proves de cribatge de colon, una xifra que evidencia la necessitat de més conscienciació. El toc d'alerta l'ha donat la Societat Espanyola d'Epidemiologia amb un extens estudi que ha comentat darrere COPE Catalunya la doctora Isabel Portillo amb el Ricard Álvarez.
I és que la participació en els programes de cribatge de càncer de colon, mama i cèrvix és molt desigual a Espanya, amb dades que mostren una enorme inequitat territorial. Mentre que algunes comunitats autònomes assoleixen el 80% de participació, d'altres es queden al 32%, amb una mitjana que tot just supera el 40%, quan aquests programes haurien de ser universals.
Però és que hi ha una variabilitat entre comunitats autònomes entre un 32 i un 80%. Quiere decir que hay variabilidad y esto significa inequidad a la hora de ofertar esta prueba que es universal para toda la población.
Aquesta disparitat es deu a diversos factors, principalment la manca d'inversió en salut pública i la no facilitació de la participació. La clau per augmentar el percentatge de cribatges és, segons els experts, eliminar les barreres administratives. El procés de cribatge complet, des de la invitació fins al tractament, ha de ser àgil i eficient.
Claro, si las personas no le damos una facilidad para hacerse la prueba, por ejemplo, enviar la prueba a casa, para que las personas sin ninguna cita depositen en su centro de salud o en el buzón la prueba.
Portillo insisteix que els programes han de funcionar de manera integrada, garantint no només la facilitat de fer-se la prova, sinó també el seguiment immediat dels resultats. Si la prova és positiva, cal assegurar una cita ràpida per la confirmació diagnòstica, com una colonoscòpia i un tractament eficaç. La manca de rapidesa i garanties en el procés complet pot erosionar la confiança dels ciutadans en el sistema i fer que no vulguin participar. Aquesta barrera de la confiança se suma a un altre factor, la percepció del risc. L'apatia i la creença de no estar en risc, especialment entre els més joves, és un problema important. Tanmateix, les dades de l'increment de la incidència de càncer de colon en població jove alerten que cap grup d'edat n'està exempt. L'augment de les taxes de càncer en els joves es deu, en gran part, a un cúmul de factors de risc conductuals i socioeconòmics generalitzats.
Comem més carne, fem menys exercici, se fa una encuesta de salut i veiem que hay mucho sedentarismo. El ejercicio físico no es algo que, además, esté promocionado.
La concienciació és clau, però ha d'anar acompanyada d'una accessibilitat real al sistema. La recomanació és clara. Cal pressionar les autoritats sanitàries perquè els programes de cribatge no només s'activin, sinó que es desenvolupin plenament, fent que la participació sigui fàcil per a tothom i garantint tot el circuit assistencial. Aquest increment de la incidència del càncer de colon i recte en països occidentalitzats és una realitat que preocupa especialment en el grup d'edat d'entre 20 i 29 anys. Avui al migdia de COPE Catalunya i Andorra hem parlat amb el doctor Jaume Galceran i del seu estudi que mostra que si aquesta tendència continua, la població més jove d'avui tindrà una incidència de càncer més alta en el futur. La hipòtesi principal sobre l'origen d'aquest augment apunta directament a canvis en l'estil de vida, especialment lligats a la dieta.
Aquesta dieta occidentalitzada, i que això seria lluny, no?, de la dieta mediterrània famosa, que és bona i tal, doncs aniria a favor d'aquest augment de la incidència i també l'obesitat, que també està lligada amb la dieta.
Aquesta tendència cap a l'abandonament de la dieta mediterrània, caracteritzada per la ingesta de fruita, verdura i llegums i la seva substitució per aliments processats i ultraprocessats, crea un context de risc més elevat que s'agreuja amb la manca d'exercici físic. Davant d'això, la principal eina de la sanitat pública continua sent el cribatge poblacional. El programa de cribatge de càncer de colon és fonamental, ja que no només permet detectar càncers en fase precoç i augmentar la seva curació, sinó que també té una capacitat preventiva única.
Les persones que tenen un test de sang oculta amb femta positiu, se'ls fa una colonoscòpia. I a la colonoscòpia, si hi ha pòlips, es treuen. Els pòlips són la primera fase, diguéssim, no, de la malignització. Per tant, aquí ja no, amb aquest càncer, no solament reduïm la mortalitat, sinó que també es redueix la incidència, el qual és molt important.
Actualment el cribatge s'inicia als 50 anys i tot i l'augment de casos en joves, el doctor Galceran considera que a causa de l'alt cost i la gran infraestructura que requereixen aquests programes, rebaixar l'edat d'inici no seria eficient. El nombre absolut de càncers en joves continua sent baix i requeriria milers de tests sense resultat. Per això l'estratègia amb aquest grup d'edat ha de ser la prevenció primària. Respecte a la baixa participació en el cribatge actual, sobretot entre els homes, el motiu principal és una por sociològica a ser diagnosticat, malgrat que l'objectiu és precisament detectar el problema de manera primerenca.
I possiblement hi ha factors més sociològics, culturals, allò, és que em detectaran alguna cosa, precisament és el que volem, que si hi ha alguna cosa detectar aviat, no?
Superar aquesta por és essencial, ja que la colonoscòpia, que es realitza només en cas de resultat positiu, és avui una prova de baix risc i la via més segura per al diagnòstic definitiu i l'extracció de pólips.
Hoy en la linterna de COPE Cataluña y Andorra vamos a hablar con Fabián, que él ha sido paciente de este tipo de cáncer de colon rectal. Fabián, buenas tardes. En primer lugar, ¿cómo te encuentras?
Bien. Por suerte, bien.
Oye, ¿cómo empezó todo, Fabián?
Bueno, realmente los síntomas aparecen cuando vas al baño y aparece sangre. Y bueno, los síntomas son claros, ¿no? Y de ahí al médico, y lo tenía, cuando me hicieron todos los estudios, lo tenía muy avanzado.
¿En algún momento nunca te llegó ninguna carta para hacerte un tipo de cribaje como el que se está solicitando que se hagan muchísimas personas en España?
Nunca.
¿Nunca?
Nunca, nunca, nunca.
¿Se lo hubiera recibido? ¿Lo hubiera realizado?
Sí, lo hubiera realizado.
Me has dicho un sí, como un poco de duda. ¿Por qué?
Bueno, porque uno vaya a pasar algo así. O sea, realmente la gente, o sea, no te esperas que te encuentres con una enfermedad y que te pueda costar la vida, digamos, ¿no? Porque si no te lo agarran a tiempo, en el caso mío lo tenía en un estadio 4.
Un estadio 4, para los que no sepamos de este tipo de cáncer, ¿qué significa 4? Ya muy adelantado.
Muy adelantado. Y bueno, por suerte... con la quimioterapia, la radioterapia, la operación y todo eso, se pudo revertir. Y ahora lo tengo, o sea, todo, me han hecho todos los estudios necesarios de aquí hasta ahora, y por el tipo de cómo es, de mi, o sea, mi cuerpo es diferente a lo demás, digamos, porque cada cuerpo es un mundo.
Sí.
Y necesito que me estudien todos los años.
Ajá. ¿Cuánto tiempo tardaron desde que empezaste con estos síntomas? Porque se habla de que este tipo de cáncer es bastante silencioso, ¿no?
Sí, 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 es muy silencioso. Es más, no te das cuenta porque, claro, vas perdiendo un montón de... Realmente te das cuenta porque hay sangre en las heces, ¿no? Entonces, cuando vas al baño y no te das cuenta, de repente me encontré con una... ¿Cómo es? No me sale el nombre ahora. Con falta de hierro.
Sí.
Y eso me saltó en una analítica de rutina, digamos. Y me dijeron automáticamente, usted no sé cómo camina, váyase al hospital que lo están esperando.
O sea que
y cuando ahí llegué, y fue ahí llego en el 2019, eso fue como la mitad de abril, y el 6 de mayo me dan la noticia.
Y en mayo se te diagnostica, ¿y cuándo se te opera?
Se me opera en agosto.
O sea, tardaste como unos cuatro meses.
Sí, 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 porque antes de operarme me hicieron... No, en agosto no, un poquito más. Porque me acuerdo que en el verano estaba haciendo las sesiones de quimioterapia, radioterapia a la vez.
Sí.
Y te dejan descansar el cuerpo con un mes y medio, más o menos. Sí, creo que fue... Llegado a octubre, más o menos, sí.
¿Todo esto lo has hecho por la Seguridad Social?
Sí, 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 sí.
Ajá. ¿En qué hospital? Lo digo porque me gusta siempre remarcar la importancia de los profesionales también de la Seguridad Social, ¿no?
No, no, no. A ver, el Hospital del Mar...
Maravilla.
A ver, maravilla, me saco el sombrero. Ahí lidera la doctora Pascual con un equipazo. Del lado oncológico, la doctora Guish, que también es encontré una cercanía que muy pocas veces he visto, sinceramente. Y bueno, después del lado de radioterapia también, o sea, es que la gente de la salud es muy, en estos casos es muy cercana, te brinda ese apoyo que uno necesita en ese momento, ¿no?
Están hechos de otra pasta, ¿no? Yo siempre pienso que la gente que se dedica a la oncología, ¿no? Tienen un trato muy particular con los pacientes, ¿no?
Uf, ni, o sea, te diría que habría que verlo para sentirlo, pero no se lo deseo a nadie, porque la verdad que uno sufre mucho en esos momentos. No, y me estoy olvidando del área de la enfermería.
También, enfermeras súper importantes.
O sea, el área... mira, yo tengo 6 intervenciones quirúrgicas. 6. Y estuve en el piso número 5 del Hospital del Mar.
Pues mandamos un saludo y, muy fuerte.
Claro. Exactamente. En el piso 5, en el área nueva de ahora, que estuve 2 veces. Pero en el área vieja anterior, que que están remodelando ahora nuevamente, estuve 3 más. Y hay enfermeras que me llevaron desde la primera intervención.
Sí, sí,
y, y nos acordábamos mutuamente porque, claro, después de tantas veces y...
Claro, se forman parte de una familia, claro, un vínculo.
No, es un vínculo muy fuerte.
Desde luego. Oye, imagino, Fabián, que después de desde ese año 2019 estamos al 2025, terminándolo ya, me dices que ahora estás bien, que cada tienes que estar revisando cada año,
sí.
Muy importante. Por eso me gustaría que hicieras una llamada a que todas esas personas que reciban en su buzón esa carta para participar en un cribado de cáncer colorrectal participe, ¿no? Porque se pueden evitar muchos casos.
Bueno, claro. Lo que pasa que por el ritmo de vida que uno lleva hoy, es entendible que la gente no saque tiempo para eso, pero en el momento que la salud te falta,
claro,
ahí te das cuenta de, hostia, ¿por qué no lo hice?
Claro.
Porque si se ataca el problema mucho antes, yo por ejemplo, si a mí me lo hubieran detectado antes, yo no estaría llevando hoy una colostomía para el resto de mi vida. Que para el que no sepa qué es una colostomía, es una bolsa que tengo que llevar pegada al abdomen por donde las heces salen. Y eso durante 24/7, 365 días, multiplicado por los años que me queden de vida, ¿sabes?
Claro, porque tú eres joven, ¿no? ¿Cuántos años tienes, Fabián?
Ahora tengo 50.
50 años. ¿Y cómo, psicológicamente, esto cómo te ha afectado?
Uf, ahí abrimos una caja de Pandora que no sé si te da el tiempo.
Ya.
¿Sabes? Pero golpea, claro. Golpea mucho.
Golpea.
Te golpea mucho a la persona que lo padece, a la familia que lamentablemente está al lado tuyo y te apoya. Porque realmente uno muchas veces no está de humor, no está de ánimo. Pero también tengo que decir que hay ayudas para la gente así como yo.
Claro.
He recibido ayuda psicológica. Se me ha brindado muchas puertas. Se me abrieron muchas puertas. Por ejemplo, la Asociación contra el Cáncer aquí en Barcelona.
Uh-huh.
También me ha ayudado psicológicamente poniéndome una psicóloga por poder descargarme,
uh-huh.
Ayudarme. Con ella preparé la última cirugía que me hicieron. Porque claro, después de tantas cirugías, otra vez entrar en quirófano te da mucho miedo.
Claro, normal.
Y no sabes para dónde, cómo afrontarlo, para dónde llevarlo. Y claro, esta última operación que tuve se me complicó y estuve casi 2 meses ingresado y ahí mismo adentro del hospital también me derivaron a una enfermera, ¿cómo es? Del área psicológica también.
Sí, sí.
Que estuvo conmigo ayudándome y dándome apoyo. Mm. Y gracias a todo eso...
Hoy estamos aquí hablando, claro.
No, hoy estamos aquí hablando y también me ha ayudado a afrontar todo lo que se me vino, ¿no?
Desde luego.
Porque es entras en un círculo negativo que decís, ¿y por qué a mí? ¿Y por qué esto? Y es una cosa que... Pero bueno, la importancia de las ayudas, la importancia de la familia es fundamental.
Desde luego, sobre todo a los primeros síntomas, acudir al médico, y la importancia de esos cribajes que los están haciendo, que tendría que ser muchos más, porque a veces el cribaje te sale negativo, fenomenal, felicidades, pero a veces se detectan cosas en un momento muy puntual y se podrían evitar pues tantas operaciones y tanto malestar. Fabián, yo te agradezco mil que hayas estado con nosotros, que nos hayas contado con esa serenidad, y quiero agradecerte que hayas estado con nosotros, y sobre todo me alegro que estés bien y que te hayan ayudado y que te sigan ayudando y que...
Sí, ya te digo... Por el momento estoy con mis estudios, psicológicamente no estoy muy bien,
yeah.
Pero bueno,
poco a poco.
Por lo menos como es como tú dijiste, estoy hablando contigo.
Así es. Fabián, un beso enorme, un abrazo gigante.
Muchas gracias.
Y por muchos años. Hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Chao.
Saludos.
Dicen los que saben que felicidad de la buena es una energía que no se crea ni se destruye, se transforma. Una felicidad que se come, se canta, se baila, se sonríe. Eso que hace feliz, solo a ti o a todos a la vez. Felicidad de la buena es Costa Cálida, Región de Murcia. Felicidad de la buena.
Me tienes contento. Encima de que me traigo a mi hijo, cada vez nos sube más el precio del seguro.
Pues nosotros nos vamos a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Ahora defender lo que es tuyo cuesta menos. Solo este mes tienes Legalitas a un precio inconformista. Aprovechalo. Llama al 900-100-662. Legalitas. No te conformes.
Cuando tu desodorante está en las últimas e intenta decirte:
estoy al límite, ya no me queda mucho más por darte.
No te preocupes, tu nuevo desodorante ya está en camino. Llega mañana con Amazon Prime. Básicos del día a día, entrega rápida. Está en Prime, con tiempos límite. Consulte la página del producto. Más información en amazon.es/prime.
Si escuchas tu voz en este anuncio, llamas a un abogado. Y si algo digital te preocupa, ¿quién se ocupa? 017. ¿Que tu firewall hace aguas? 017. ¿Que los trolls te molestan? 017. Si algo digital te preocupa, el 017 se ocupa. 017. Financiado por la Unión Europea Next Generation. Plan de recuperación. INCIBE. Gobierno de España.
Adelántate al Black Friday con la financiación total del Corte Inglés y llévate una aspiradora de escoba recargable Dyson V10 Absolute por 379 euros.
Aprovecha y fináciala hasta en 12 meses sin intereses. Para clientes con tarjeta El Corte Inglés.
Hasta el 23 de noviembre por compras superiores a 200 euros. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
Oscar Wilde dijo: sé tú mismo. Los demás puestos están ocupados. Balduero, 6 años. Ocupa su puesto entre los 50 mejores vinos del mundo. Su elegancia lo hace único. Lo tienes en las tiendas gourmet del Corte Inglés y en balduero.com. Bébete el arte de Balduero.
I en breus moments, l'actualitat del dia i també l'actualitat esportiva. No te la perdis.
COPE Catalunya i Andorra.
Ya tienes el reloj suizo y el coche alemán. ¿No es hora ya de darte un lujo ibérico? Visita maximilianojabugo.com. Maximiliano Jabugo, el lujo ibérico.
Apreciados clientes y amigos, Pinter y Pintegrán, hemos innovado y ampliado nuestras instalaciones de Barberá y Viracabals para el mejor recubrimiento con pintura en polvo o líquida, ofreciendo mayor calidad y mejor servicio a nuestros clientes y nuevos, siendo pioneros en nuestro sector. Damos las gracias a ellos por su confianza, sintiéndose orgulloso nuestro equipo. Te lo dice tu amigo Carlos de Pinter, Pintegrán.
Doctor, sumió en una cuina preciosa, amb un forn amb càmera i una placa amb extractor integrat que no fa soroll. Què és?
És la síndrome dels Black Premium Days de Miele, amb fins a un 15% de descompte en electrodomèstics Miele de cocció, aspiració, rentat, fred.
Necessito la recepta.
Només fins al 2 de desembre en distribuïdors oficials Botiga Miele i Miele Punès.
Escolta la teva COPE més propera. Tota l'actualitat, la informació local i els millors programes de proximitat, ara també al teu mòbil.
Com a conductor, algú em pot explicar per què els cotxes que circulen pel carrer del mig no són multats amb la mateixa severitat que altres infraccions de trànsit?
Descarrega l'app de COPE i selecciona la teva emissora COPE Catalunya més propera per estar sempre al dia. Notícies, entreteniment i les veus que t'acompanyen cada dia.
Ha parlat d'injustícia social i salarial pels graduats del sector i de les característiques de la seva feina, oi?
Sí, pels graduats de treball social.
Tot això i més a COPE Catalunya i Andorra.
Hoy tampoco podrás dormir.
Y tenemos la fortuna de tener hoy en el partidazo al seleccionador, a Luis de la Fuente.
Lamine viene porque no tenemos referencia ni constancia de que tienen ningún problema. Bueno, cuando hago la convocatoria, obviamente, cuando ya hablan los doctores es cuando ya ellos me informan de lo que sucede.
Es que nos está escuchando Juan José Cota, que fue médico de la selección española.
Por eso sí se exige unos días de reposo después.
El tratamiento que le hacen a Yamal, lo sabe el Barça, no se hace de un día para otro.
La conclusión de cara al aficionado es que Lamine Yamal habrá jugado 3 partidos completos en una semana con el Barça, que ahora no jugará con la selección española y el próximo partido con el Barça lo puede jugar completo.
El partidazo de COPE, de lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada con Juanma Castaño. Hoy tampoco podrás dormir.
Escolta la teva Cope més propera. Tota l'actualitat, la informació local i els millors programes de proximitat, ara també al teu mòbil.
Gràcies a esta sustancia que estaba dentro del arenque, que tenías que reventarlo.
Me estás dejando alucinando, pero ¿quién se le pasó eso por la cabeza? ¿En qué momento alguien descubrió eso?
Descarrega l'app de Cope i selecciona la teva emisora Cope Catalunya més propera per estar sempre al dia. Notícies, entreteniment i les veus que t'acompanyen cada dia.
La pregunta que abans se m'ha oblidat dir-te és... ¿Huele a nuevo el Camp Nou?
Huele a nuevo, home, ja són els lavabos olorant pintura.
Tot això i més a Cope Catalunya i Andorra. Cope Catalunya i Andorra.
La tarda a 50 minuts, això és la linterna de Cope Catalunya i Andorra i arribarà el moment de l'actualitat. Comencem parlant del pla de xoc per reduir la sinistralitat a la AP7, on s'han registrat ja 15 víctimes mortals, més del doble que el 2024. En un mes entrarà en vigor la limitació de velocitat entre Calafat i Amposta, en sentit sud, que és un dels més perillosos. Els turismes no podran superar els 100 km per hora i els vehicles pesants hauran d'anar com a màxim a 80. Iolanda Bernal, bona tarda.
Bona tarda, sí, és una de les mesures d'aquest pla de xoc que contempla també nous carros radar a la zona de l'Ebre, més controls, formació específica per a transportistes o l'ús de noves tecnologies per detectar la fatiga. La consellera d'Interior, Núria Parlon, explica per què han decidit posar en marxa aquestes mesures.
La sortida de via, que és l'accident majoritari que es produeix en aquest tram, té a veure, com ja s'ha dit, a vegades amb un excés de velocitat, i per altra banda també el que hem detectat és també doncs, que s'han incrementat en els controls que fem el consum dels positius en consum de droga, l'efecte distracció, l'efecte consulta del mòbil, despistar-te, excés de velocitat i el factor fatiga.
I què diuen els transportistes? Doncs d'entrada que les mesures són positives perquè incorporen també els vehicles particulars, però no són les que acabaran amb els problemes que ara mateix té la P7. Carlos Folchi, president de la Federació de Transportistes d'Espanya, parla de pedaç i dona una possible solució a llarg termini.
Aquesta sinistralitat s'està produint donat que l'AP7 està treballant per sobre de les seves capacitats donat el volum de vehicles que hi ha ara mateix a la carretera. I llavors, per evitar aquestes situacions, aquí la mesura que s'ha de prendre a mitjà i a llarg termini és l'ampliació de l'AP7, perquè si no, encara que prenguem aquest tipus de mesures, continuarà havent-hi sinistralitat, que confiem que sigui menor, però aquesta no és la solució. Això és un pedaç i hem de treballar per la solució real.
El principal problema, com diu Folchi, és la capacitat de la via, que ha superat el seu límit, i és que de Calafat a Amposta, 30 quilòmetres, hi passen 12.000 camions cada dia.
I més d'un centre de bombers voluntaris de Lleida presenten avui una demanda col·lectiva perquè reconeguin els seus drets laborals. Serà la primera perquè en les properes setmanes s'hi sumaran altres demandes a totes les partides judicials. A Catalunya ara mateix hi ha 1.300 bombers voluntaris, una xifra que en els darrers 15 anys han caigut un 50%. El motiu? Les condicions laborals.
Sobre el paper, els voluntaris fan una feina de suport, però a la pràctica fan gairebé les mateixes tasques amb una diferència, que no tenen cobertura ni drets laborals perquè no estan donats d'alta a la Seguretat Social. El Josep Maria Alcalà és president de l'Associació de Bombers Voluntaris de Catalunya i denuncia que els tractin com a bombers low cost.
Realitzem les mateixes tasques, les mateixes feines, ens retribueixen barato, low cost, quasi a preu de semiesclavitud, i després no tinc cap reconeixement de res, perquè no cotitzem a la Seguretat Social. No pot ser, ningú entén que puguis tindre treballadors avui en dia que no estiguin cotitzant o tinguin res amb una feina del risc com la de fer de bomber. No se li permet a cap empresa, perquè a la Generalitat sí.
Els bombers en diuen que la via de la negociació ha fracassat i acusen a l'administració de tenir una doble vara de mesura perquè diu una cosa en públic i una altra en privat.
I l'Ajuntament de Cunit ha obert el debat sobre si és millor que el municipi de 16.000 habitants continuï a la província de Tarragona o que passi a formar part de la de Barcelona. És un canvi que sempre ha estat damunt de la taula, però ara l'alcalde Jaume Casanyes vol impulsar una consulta ciutadana perquè els veïns diguin la seva.
Casanyes recorda que en gairebé dos segles de distribució territorial a Espanya els canvis han estat mínims i si parlem de la divisió comarcal, doncs ja han passat 90 anys. L'alcalde de Cunit diu que no es tracta de canviar per una qüestió emocional, sinó que hi ha uns vincles socials i econòmics amb Barcelona que són superiors.
No és una qüestió de que ens sentiguem maltractats i que no tinguem llaços emocionals amb Tarragona o el Baix Penedès. No és res d'això, és simplement veure que el futur de Cunit té un encaix molt més natural, molt més pràctic i millor per la ciutadania en una altra comarca i en un altre territori. Simplement és això, és veure que tenim tota una sèrie de possibilitats amb un altre encaix territorial, i simplement és, si la població vol, doncs s'ha de voler, s'ha de poder canviar.
Doncs la consulta, que seria vinculant, es faria ja en la propera legislatura. Si guanyés el canvi de comarca, Cunit passaria a formar part del Garraf i després vindria ja el canvi de província.
Més informació a COPE Catalunya i la xarxa social X i Facebook. Jolanda Bernal, gràcies, fins demà.
Adeu, fins demà.
I arriba el moment de la informació esportiva i saludem avui el company Víctor Navarro. Bona tarda, Víctor.
Què tal? Bona tarda, Montse.
Ara mateix tenim bàsquet en joc.
Sí, Eurolliga i debut de Xavi Pascual al capdavant del Barça de bàsquet. Seguint el partit, Juan Arias. Bona tarda. Ara connectarem amb el Juan. El que també tenim és l'11, Montse, del Barça femení, que avui visita Stamford Bridge, les de Pere Romeu. Així que Edu Badia explicant com surten les blaugranes. Bona tarda.
Què tal, Víctor? I un clàssic d'Europa, aquest Chelsea-Barça, i en el conjunt blaugrana sempre ha guanyat Stamford Bridge. 3 partits, 3 victòries. 11 confirmat de Pere Romeu, amb Cata Colxotapals, Amona Valle, Irene Paredes, Mapilón i Brooks, que era dubte fins a última hora. Al mig del camp torna Aitana, després de ser suplent al clàssic, per unes molèsties amb Laia Alexandri i Alexia, i al davant Clàudia Pina, Eva Pajor i Graham Hansen. Una victòria a Londres deixaria líder en solitari de la Champions al conjunt de Pere Romeu.
Gràcies, Edu. Recordem que l'estadi del Chelsea jugarà també el masculí dimarts a la Champions. Són casualitats, però els dos, el primer equip masculí i femení, jugaran allà.
Escolta'm, què ha passat a Porto? Perquè hi ha un cop dur per Porto al Girona.
Sí, i tenim comunicat mèdic de Ferrer i ens explica l'Albert Díez.
Hola, bona tarda. Sí, una molt mala notícia per Porto i pel Girona. Acaba de confirmar el conjunt català la greu lesió, l'abast de la lesió que es va fer a Porto a l'entrenament amb el Girona. Pateix un trencament del lligament encreuat anterior del genoll esquerre. Demà passa pel quiròfan, Porto es perdrà el que resta de temporada.
Gràcies, Albert. Demà estarem pendents dels comunicats mèdics, no queda un altre, i del comunicat mèdic de Porto i sobretot el temps de baixa, tot i que es perdrà segur la temporada.
Ara sí, anem a el bàsquet, recordem que tenim bàsquet en joc i el Juan Arias està preparat, no?
Sí, Juan, tot teu, com va aquest partit de Xavi Pascual al redebut?
Sí, 9 anys després, el de Barça, el Xavi Pascual, que es fa càrrec de l'equip de bàsquet del Barça, queden 8 minuts, 15 segons per acabar el partit, 61 Anadolu Efes, 59 Barça, un Barça que ha tingut una màxima diferència de 13 punts favorable, però ha remuntat l'equip turc i ara està per davant. Per tant, quan encara queda pràcticament tot l'últim quart per jugar, 61 Anadolu Efes, 59 Barça.
Gràcies, Juan. Ahir va guanyar el Joventut a casa contra l'Apoel Olón a la Lliga de Campions i el màxim en reserva va caure a casa del Reyer a l'Eurocup.
I a l'Espanyol avui és dia de despatxos.
Sí, informació de la nostra companya, el Quique Iglesias, avui reunió del nou president, Alan Peix, i l'entrenador Manolo González de la ciutat esportiva Dani Jarque. És la primera presa de contacte i és positiva. Pel que sabem i explica el Quique Iglesias, aprofitaven que avui l'equip tenia festa i en el dia lliure han decidit trobar-se en aquesta primera cimera. Recordem, està Fran Garagarza recuperant-se, però la feina segueix als despatxos de l'Espanyol. I, per cert, esportivament, Piqué el torna demà amb el grup després de descartar una lesió muscular i Javi Puado podria començar ja la setmana vinent a fer treball de camp.
Uh-huh. I en plena poliesportiva?
Doncs mira, anem per parts. T'explico, la Copa Davis, Espanya està a la semifinal. Jugaran dissabte, pendents de si són contra Alemanya o Argentina. Ja està per ser el nostre company Ángel García, que ens explica tots els detalls. Avui el dobles era important, era vital, i Pedro Martínez i Marcel Granollers han guanyat el dobles per doble 7-6 d'Espanya contra la República Txeca. Tot això a Bolònia. El capità David Ferrer, que ha vist els canvis que ha hagut de fer amb la lesió de Carlos Alcaraz, el número 1 mundial, i amb el seu equip, el que ha recomposat, doncs ha arribat ja a les semifinals. Dissabte contra Alemanya o Argentina, tot seguirà a tiempo de juego. I en hoquei patins tenim 3 partits avui dels catalans a la Champions. Ara a les 8 engega Sant Omer Igualada i a 8:45 de la nit Barça, Tricino i Porto Reus. Per cert, també estem pendents de què passa amb la final de la Copa del Rei. Dissabte 25 d'abril a la Cartuja coincideix amb la Fèria de Sevilla i el Gran Premi de Jerez. Ho volen moure per qüestions de seguretat, evidentment, tota Sevilla col·lapsada. I et pregunto per acabar, Montse, qui hauria de fer la sacada d'honor al Camp Nou aquest dissabte?
M'has llegit el pensament, perquè estava tot just pensant en això. Doncs mira, si ha de ser algú de tota la vida de Can Barça, m'agradaria que fos Julio Alberto.
Ah, mira. Mira, jo crec, i a més té molt bona relació amb el president Laporta. Sí. La vicepresidenta Elena Ford deia ahir que a ella li faria il·lusió el propi president, el Laporta, que fos qui fes aquesta sacada.
No, jo crec que hauria de ser un jugador que ha deixat empenta el club, Maradona no hi és, però no sé, Julio Alberto, que jo li tinc una estima molt gran i crec que li faria una il·lusió tremenda.
Doncs veurem, és la sorpresa de dissabte, hi haurà DJ, actuacions musicals de Figaflowers, de Tyler, tot per l'estrena de l'Spotify Camp Nou, abans demà a la 1 de la tarda, roda de premsa Hansi Flick prèvia a l'Atlètic Club Barça, la resta de catalans juguen diumenge i dilluns, així que demà a Esportscope escoltareu el que digui l'entrenador.
Tu tens alguna pista? O...
Jo crec que serà el soci més antic, amb algun nen petit, algú així.
Tu
més
creus?
Simbòlic, jo crec que sí.
Ho sé jo, eh? Bueno, tot podria
ja veurem,
ser.
Ja veurem, ja veurem.
I si és una dona, també me n'alegraria.
Sí, una Alexia, una Aitana podria ser, podria o alguna ser. De les pioneres.
Escolta, Víctor, moltes gràcies, que vagi molt bé.
Gràcies.
Fins aquí la linterna de Cope. Salutacions de Cusa Parral de Montse Rodríguez. Demà més.